TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 8 del matí d'aquest dilluns, 10 de novembre, en què parlem d'energia renovable perquè les Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. Per aconseguir aquesta fita, la capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 anys s'ha estancat. Només ha crescut a prop d'un punt i ara mateix les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. Andreu Mollapol és professor de la UIB.
Fins tot en fotovoltaica no bastarà un, diguéssim, es particular, sinó que hauran de ser particulars, les empreses, hotels, naus industrials i també seguir fent parcs fotovoltaics, perquè si no arribarem a aquests percentatges que volem assolir.
El sector relaciona aquesta caiguda de la producció de renovables a la manca de subvencions, també als canvis normatius. Tot d'una, ampliem l'informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Una d'elles és que 6 de cada 10 empleats presencien o són víctimes de violència laboral i la més freqüent és el mobbing psicològic. Aquests casos s'han disparat, els casos d'assetjament laboral s'han disparat a les Balears.
Imma Alsina ha explicat la seva història amb el mobbing a Ivetra Ràdio. Ella va patir una depressió greu i va acabar abandonant el seu lloc de feina.
Estava en una situació en la que me costava hablar. Empecé a tartamudear cuando yo me he dedicado mucho tiempo a la comunicación y a la radio. Para mí era inconcebible que a mí me estuviera pasando eso. Y bueno, pues pedí que me hicieran un despido improcedente porque yo sentía que allí dentro me iba a morir.
L'Associació d'Ajuda per Assetjament Moral en el Treball reclama un observatori i la vigilància estricta dels protocols a les empreses.
En els pròxims 4 anys es jubilaran més de 1.000 funcionaris de l'administració autonòmica.
El govern està preocupat per la manca d'interès dels joves a treballar en el sector públic, també que s'han tornat a incrementar la taxa d'interinitat. El sindicat UGT diu que un de cada 3 empleats és interí.
El ministre de Transports, Òscar Puente, visitarà avui el passeig marítim de Palma per conèixer les novetats d'aquest projecte que ha suposat la remodelació de la fesomia de l'entorn.
Una visita que té lloc just quan el Partit Popular de Mallorca torna a exigir al govern d'Espanya que retorni de manera immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres.
I atenció, perquè a partir d'avui queda prohibit criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviar a tot l'estat espanyol.
També queda prohibida la presència d'aus de corral o qualsevol altra classe d'au captiva en certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals.
I la crisi dels triatges de càncer s'estén a Madrid.
500 persones s'han vist afectades per una incidència en la comunicació dels resultats de càncer de còlon i recte. Amb tot, la comunitat nega errades en el diagnòstic. Mentrestant, a Andalusia, milers de persones han sortit al carrer aquest diumenge en protesta per la gestió de la Junta de Juanma Moreno.
Por una sanidad pública de calidad universal y gratuita estamos luchando.
També han advertit de la greu situació que viu la sanitat de la regió.
En els esports, el Mallorca surt de la zona de descens després de guanyar el Getafe. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell va guanyar per 1-0 gràcies a un gol de Morici a la primera part. Amb aquest triomf, els de Arrasate sumen 12 punts i se situen a 2 de la zona de descens que marca el Girona. Aquesta setmana, la primera divisió s'atura per mort dels compromisos internacionals. A segona federació, el Poblense és el nou líder del grup 3 de la categoria després d'imposar-se per 1-2 al Real, que fins ahir era el primer classificat. I en bàsquet, el Palmer va guanyar el primer partit del curs en el duel balear contra l'Estia Menorca, victòria del conjunt mallorquí per 83-80.
Pel que fa al temps, avui sembla que tindrem una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetant la setmana amb molta calma. Quant al cel, el sol brillarà amb força arreu del territori, acompanyat, això sí, per algunes pinzellades de nigulprins. El vent, pel seu costat, bufarà de llebeig i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les arreu, tot i que sí que en alguns punts encara podrem veure qualque redol de maror, molt poca cosa. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada en el termòmetre, principalment entre Mallorca i Menorca, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 21 i els 23 graus aproximadament, i continuarem amb aquestes condicions de calma pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Sant Carles i de 8 a la Mola, a Menorca 13 graus a Castell i de 8 a Cal en Bosc, i a Mallorca 11 graus a Lloseta, 13 a Felanitx i 15 a Capdepera.
Gràcies, Pedro, i per cert, avui un dels temes del dia passa per la música.
Ja no importa, no està la moda, ara importa més.
Poques gràcies, s'anuncia el seu darrer concert. Serà a l'Estadi Olímpic el 10 d'octubre de 2026.
La banda Osona, que ha confirmat que tancarà la seva trajectòria a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquesta situació posarà fi a 14 anys de carrera i 6 discos publicats. Les entrades es posaran a la banda, atenció, el pròxim dimecres 12 de novembre a les 3 del migdia.
La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si...
Són les 8 i 6 minuts, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Entrant en matèria, en els darrers anys s'ha frenat la capacitat de producció d'energia renovable. D'acord amb les dades de Red Elèctrica, entre el 2020 i el 2023 es va registrar un creixement destacat. Es va més que duplicar i va passar de suposar prop del 8% de la potència instal·lada a més del de 7%. En canvi, en els darrers 3 anys tan sols ha pujat gairebé un punt fins a representar quasi el 18%. Així, amb aquesta situació actual, només es poden generar a les illes 365 megawatts d'energia solar.
D'aquesta manera, estem en fora d'aconseguir l'objectiu que el 35% de l'energia generada al 2030 provengui de les renovables. El professor del Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB, Andreu Moyà Pol, diu que aconseguir-ho és complicat, però possible.
S'aposta per dir, com que serà un segon cable, que dir, ho durem tot en el segon cable, doncs així potser podrà justificar assolir aquest percentatge. Fins i tot en fotovoltaica no bastarà un, diguéssim, es particular, sinó que hauran de ser particulars, les empreses, hotels, naus industrials, i també seguir fent part fotovoltaics, perquè si no arribarem a aquests percentatges que volem assolir.
L'energia generada per particulars, la d'autoconsum, no s'inclou dins les dades de Red Elèctrica, però segueixen el mateix patró. Les empreses que formen el clúster de transició ecològica de les Illes Balears expliquen que a partir del 2023 varen notar una davallada important de feina. En un any ara instal·len la meitat d'energia renovable que feien en el mateix període de fa 2 anys. La gerent del clúster, Marta Pons, ho relaciona amb que no hi ha tantes subvencions i els canvis normatius.
Ha sortit un nou pla, bueno, un esborrany de pla director territorial del Consell de Mallorca. Han sortit modificacions en el projecte industrial estratègic, que bueno, després han estat revocats, però s'ha creat un escenari d'un altre pic incertesa. Incertesa sobretot jurídica.
Margalida Ramis, portaveu del GOP, entitat que forma part de la plataforma renovable Sí, però així no, indica que l'alentiment es podria revertir en els pròxims 5 o 10 anys, ja que hi ha parcs fotovoltaics que encara estan en procés de tramitació.
La foto de lo que inicia tramitació per nosaltres és escandalosa. És a dir, són grans megaparcs fotovoltaics, molts concentrats en determinades zones de Silla, especialment per la Marina de Llumallor, que se mos està convertint en un polígon energètic, grans instal·lacions que majoritàriament estan instal·lades en sòl rústic, a través de fons d'inversió que a vegades canvien de nom un parell de vegades.
Els experts fan una crida perquè hi hagi consens entre els ajuntaments per permetre la instal·lació de plaques solars a les teulades i que també hi hagi una planificació quant a transició energètica.
Us dèiem en titulars, tendència d'increment exponencial dels casos d'assetjament als entorns de feina. Aquí, a les Balears, en els darrers 5 anys, s'ha disparat els treballadors involucrats en aquests conflictes. Tot i les mesures legals, les empreses estan obligades a aprovar i activar protocols. El mòbil laboral creix un 125% d'ençà de l'any 2021 fins enguany. 6 de cada 10 empleats presencien o són víctimes de violència laboral. La més freqüent és l'assetjament psicològic, segons l'Organització Internacional del Treball.
Aquí a les Illes, les baixes laborals més llargues són les d'origen psicosocial. Ricardo Pérez Atzino, president de l'Associació d'Ajuda per l'Assetjament Moral en el Treball, en AMIP.
En la mayor parte de las situaciones, la solicitud de la apertura de un procedimiento, de un protocolo por acoso, nosotros lo estamos viendo constantemente, que lo que supone es un agravamiento de la situación y además el paso a acoso institucional.
Precisament aquesta falta de protocols efectius, segons l'Associació contra el Mobbing a les Balears, afegits a la por dels empleats a perdre la feina, continuen deixant molts afectats sense protecció.
Aquí a l'informatiu matí... Hem parlat amb Idma Alsina, qui va d'abandonar la seva feina d'orientadora laboral precisament arran d'una depressió severa.
Un any i mig després d'aconseguir anar-se'n de l'anterior lloc de treball, avui encara pateix seqüeles, un quadre d'estrès posttraumàtic.
Jo me considero una persona muy fuerte, con recursos, y me resistía a que aquello pudiera conmigo. Y ya me levanté una mañana que no podía dejar de llorar y era imposible.
Va ser un quadre d'ansietat i depressió que es va agreujar gairebé d'un dia per l'altre. A Nimma li va costar molt reconèixer el seu patiment fins que els símptomes van ser severs.
Pues fue muy duro porque a los dos días de estar de baja, claro, en la baja mi médico sí que reflejó que era una baja por ansiedad laboral y al aparecer esta palabra, el inspector médico el segundo día me llamó por teléfono, bueno, me citó, me dio el alta. Tuve que volver a la oficina, yo estaba destrozada.
Ara, Nimma té una nova feina, treballa en una ONG com a orientadora laboral. Segons les estadístiques recents, les dones reclamen més ajuda com a víctimes de mobbing que els homes. Són 7 de cada 10 casos. Els homes solen resistir més temps les vexacions, el fet de ser apartats pels directius o companys de feina, els insults, però al final acusen major deteriorament emocional i físic.
Recordem que les empreses públiques i privades estan obligades a aprovar protocols contra l'assetjament quan hi ha sospites.
Els negocis petits representen més del 40% de totes les demandes laborals. La majoria no tenen recursos per mantenir departaments de recursos humans, malgrat el conveni de l'Organització Internacional del Treball, que està en vigor a Espanya des del 2023. Moltes organitzacions encara no han adoptat els seus protocols o els apliquen amb rigor. A l'Associació d'Ajuda a Víctimes d'Assetjament Laboral de les Balears, que es va crear fa més de 20 anys, alerten de l'explosió de casos.
Cada vez son más los médicos de atención primaria y los psicólogos y psiquiatras los que nos derivan, nos remiten por una vía informal, pero perfectamente efectiva, a sus pacientes. Las recuperaciones en las víctimas de daño psicosocial, de acoso, nunca son rápidas, porque el daño es muy profundo.
Els danys psicosocials són molt extensos i poden arribar a ser greus. Els psicòlegs adverteixen que l'assetjament laboral deriva en símptomes físics i mentals, en problemes psicosomàtics que afecten l'aparell digestiu, cardíac, amb episodis d'insomni sostingut en el temps, també en taquicàrdies. I perquè són baixes laborals llargues, les administracions públiques fan un toc d'atenció per la despesa enorme que suposa per les arques.
I dels casos d'assetjament a les discriminacions pel gènere, pel color de la pell, per les creences, malauradament, de discriminacions n'hi ha de tota classe, una que cada vegada pateix més gent i, per ventura, una de les més silencioses és l'edatisme.
És a dir, és la discriminació per edat que es manifesta en estereotips i prejudicis que limiten les persones grans. Carmen Ortega, catedràtica de la UIB.
És una discriminació per raons d'edat. És un procés que té molt que veure amb la cultura, que té molt que veure amb aquell punt d'inflexió que en un moment determinat del temps era en el 65 relatiu a la jubilació, en el retirament, però ja no és així. Vull dir que la realitat de la gent gran és molt diferent.
Una discriminació que sorgeix dels ulls de qui mira amb la necessitat d'etiquetar socialment.
Sempre m'acompanya mi hija.
¿Y la hablan a ella o la hablan a usted?
Te hablan a ella y me hablan a mí. Según que pasan de mí y hablan con el que me acompaña.
Para ella sí que lo veo que es complicado, porque, por ejemplo, hoy en día hasta para ir al banco tienes de saber algo de informática. A ella tenemos de hacérselo todos nosotros, porque ella es incapaz de nada, ni de pedir cita ni siquiera por teléfono.
Precisament per conscienciar els professionals que tenen cura de la gent gran, neix Prevenció de l'Edatisme en l'Atenció Residencial. Tot un treball centrat a evitar que es desdibuixi la personalitat i la història de cada persona, tingui l'edat que tingui.
Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Vuit i quart, avui també vos contam que entre els anys 2026 i el 2030, 1.143 funcionaris de l'administració autonòmica es jubilaran. És la previsió que fa el govern, que ha detectat que costa engrescar els joves a treballar en el sector públic. És per això que cerca fórmules per fer atractiva aquesta feina entre el jovent. Una de les altres preocupacions de funció pública és que s'ha tornat a incrementar la taxa d'interinitat, fet pel qual reclama Madrid la modificació de la normativa per poder reduir-la. És una informació de Carme Moreno.
La directora general de Funció Pública, Violeta Rodríguez, explica que es treballa en diferents accions per acostar la feina de l'administració als més joves. S'ha preparat un pla pilot perquè alguns exàmens de les pròximes oposicions siguin més competencials. El passat mes de gener es va crear, a més, una borsa única on ja s'han inscrit més de 8.000 persones i es dona a conèixer la feina a l'administració pública entre els estudiants que acaben el grau a la universitat.
O sigui, per ocupar una plaça de funcionari de carrera es termina llarg. Una altra cosa és el sistema, que sí, que crec que han de posar en valor, que s'ha instaurat precisament en aquesta legislatura, en guany, a partir de gener, de la constitució de borses úniques per a persones que volen ser, o sigui, que volen venir a fer feina d'administració, però, clar, de forma interina, perquè no tenen, no han aprovat una posició.
Fa unes setmanes que el sindicat UGT es mostrava preocupat als micròfons d'Ivet Ràdio per l'elevada interinitat en el sector públic. El sindicat deia que un de cada tres empleats públics és interí, una preocupació a la qual s'ha afegit la directora general de Salut Pública, que reclama al govern espanyol que elimini la taxa de reposició.
El problema ve perquè la normativa estatal estableix una taxa màxima de reposició, és a dir, que no ens permet a l'administració ofertar totes aquelles places que nosaltres voldríem. Ve marcada per una normativa molt estricta que limita, pues, precisament, que puguis ofertar totes les places que estan cobertes per interins.
Per reduir la interinitat, el govern va convocar el passat mes d'octubre les oposicions pendents dels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d'un centenar de places públiques que sortiran a concurs.
I els ajuntaments de les Balears també tenen serioses dificultats per trobar empleats públics. Sobretot, costa cobrir tres perfils: el de secretari, el d'interventor i el de tresorer. Segons un informe recent del govern, entre totes les administracions locals, un 60% de les places d'aquests funcionaris estan vacants.
I és que fan tasques essencials, com per exemple ajuden a fiscalitzar tot el que fan les administracions locals i que s'ajusti a llei, i també guien a baldes i a regidors per saber com tramitar alguns assumptes o com demanar subvencions. Així és que Mora Baldassa de Porreres.
Ara han tornat a suplicar a tots els ajuntaments que coneixem, que tenim confiança, si mos podien deixar un secretari, i ara tenim per acumulació el secretari de Felanitx, en el qual, pues, li he de fer un agraïment immens.
Com a solució, la Federació d'Entitat Local de les Illes Balears reclama que les illes puguin convocar les places de funcionaris de l'Estat que treballen als ajuntaments, tot i que el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers, COSITAL, discrepa d'aquesta proposta, reconeix la falta de personal als ajuntaments amb l'anomenada habilitació nacional. Norberto González, president de COSITAL a les Balears.
Están tirando de secretarios interventores accidentales o interinos. Problema, que en muchísimos casos son personas que no tienen la preparación jurídica que toca, y los ayuntamientos, pues los alcaldes en muchísimos casos no tienen la información necesaria para poder tramitar los expedientes como toca.
Efectivament, les conseqüències són moltes: alentiment de la feina, inseguretat jurídica i casos de prevaricació o pèrdua de subvencions.
Són les 8 i de 9 minuts.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Seguim amb més qüestions destacades d'aquesta jornada. Atenció, perquè a partir d'avui està prohibit criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip aviar. A més, les aus de corral que estiguin en zones d'alt risc han d'estar en un recinte tancat.
Així és, i també queda totalment prohibida la presència d'aus de corral o qualsevol altra classe d'au captiva en certàmens ramaders, també mostres, exhibicions i celebracions culturals. En els darrers mesos, arreu d'Espanya s'han sacrificat més de 2 milions d'aus de granja.
Avui també vos contam que 3 de cada 5 consultes que rep l'Associació de Consumidors Consubal tenen a veure amb estafes o abusos en el lloguer d'habitatges. El problema que es troben els inquilins és que si denuncien, en moltes ocasions s'acaben quedant-se sense un sostre.
Entre les pràctiques més habituals, que són motiu de denúncia, hi ha la finalització de contracte abans de la data acordada, pujar el preu del lloguer de manera irregular o no dur a terme les tasques mínimes de manteniment que són responsabilitat del propietari. Tot plegat en la intenció de fer que l'inquilí parteixi. Altre problema greu que constata el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, és la proliferació d'infrahabitatges. Apunta Rodríguez que el problema va més enllà de la dignitat i la comoditat, arribant a ser un problema de salut. Declaracions a la Gran Vida avui a IB3 Ràdio.
Una vivienda, para que sea habitable, tiene que tener como mínimo 25 metros cuadrados por persona, y hay viviendas que tienen 10, 15 o 18 metros cuadrados que se están alquilando pues a una familia.
Adverteixen els afectats que és molt probable que es quedin sense sostre si denuncien el cas.
En el momento que intervienen las autoridades y comprueban que la vivienda no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, lo normal es que la precinten. Consecuentemente, los inquilinos se tendrían que ir, tendrían que buscar otra cosa, y ahí es donde viene el problema, que no encuentran viviendas que se puedan permitir. Por eso se están cometiendo todo este tipo de abusos.
Pel que fa al mercat de lloguer d'habitacions, Rodríguez explica que cada vegada és més habitual i que s'estan fent reformes als pisos per eliminar espais comuns i fer, a canvi, més habitacions. El preu d'una sola habitació a la perifèria de les ciutats supera ja els 500 euros mensuals.
I dues explosions a diferents barriades de Palma deixen dues persones amb cremades de diversa consideració per una deflagració en una xemeneia.
Ha ocorregut aquest diumenge en un domicili del Coll d'en Rabassa quan les víctimes guaitaven la xemeneia perquè acabaven d'encendre el foc. Són el pare i la filla amb cremades de primer i de segon grau. Han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases i amb dos finalment han rebut l'alta. Hores després, Marina Barceló, la jove afectada.
I ha estat seure'm-me i has donat l'explosió, o no, sí, l'explosió, i és quan m'ha donat temps a tapar-me la cara, llavors sí que ha estat que m'he tocat, però ha estat tot tan ràpid que jo he vist com es foc, com estava...
L'estructura de la casa, però, no ha quedat malmesa, han afirmat els bombers. Finalment, però, l'explosió sí que ha romput fins i tot la porta i el marc de la cuina.
I només una hora abans, una altra explosió posava en alerta els veïnats d'un carrer de Ses Cadenes a la platja de Palma.
Tot i que la detonació ha provocat un incendi que ha afectat a la bugaderia i la façana de l'edifici, provocant grans danys materials, en aquest cas no hi ha hagut ferits.
Són les 8:24 minuts. Amb aquesta informació arribarem al temps d'esports.
Informatiu Matí. Esports.
Avui la bona notícia és la victòria del Mallorca davant del Getafe, que surt del descens. L'equip de Jagoba Arrasate, amb Miqui Tous. Bon dia.
Bon dia. Sí, el conjunt vermell va guanyar per 1-0 gràcies a un gol de Vedat Muriqi a la primera part. Amb aquest triomf, els d'Arrasate sumen 12 punts a la classificació i se situen a 2 de la zona de descens, que ara mateix marca el Girona. Escoltam el que deia el tècnic del Mallorca després de la victòria del seu equip.
Creo que el equipo tenía hoy las ideas muy, muy claras. Es un equipo que no te deja el juego interior y hoy el partido estaba a la espalda. Por eso hemos colocado a Mateo Josef también en la doble punta y creo que hemos hecho un gran gol. Y a partir de ahí, pues bueno, nos ha tocado defender, pero creo que el equipo ha tenido mucho orden, ha tenido mucho sacrificio, mucho despliegue. Es verdad que tampoco hemos renunciado a la portería rival. Nos ha faltado algo de posesión, pero hemos tenido esa ocasión de Sergi que podía finiquitar el partido.
Y escoltam también al migcampista del Mallorca, Omar Mascarell.
Yo creo que al final, sobre todo en nuestra situación ahora mismo, lo importante es ganar, y para ganar pues tienes que tener un equipo unido, un equipo que es muy solidario, y es lo que se ha visto hoy. Creo que nos hemos dejado el alma en cada jugada, en cada acción, y al final eso pues te lleva a estar mucho más cerca de llevarte una victoria muy importante que nos va a dar confianza, ¿no?, para seguir adelante, para seguir siendo positivos y saber que si jugamos así, pues va a ser las victorias estarán mucho más cerca.
I de victòria important del Mallorca, pel que fa a la resta de la jornada d'ahir a primera divisió, victòria del Barça per 2-4 al camp del Celta de Vigo, empat a 0 a Vallecas entre el Rayo Vallecano i el Real Madrid, també empat, en aquest cas a 1, entre el València i el Betis, i victòria per la mínima 1-0 de l'Atlètic Club de Bilbao contra l'Oviedo a Sant Mamés. Hem de recordar que aquesta setmana la primera divisió s'atura per mort dels compromisos internacionals. I a la primera federació, l'Eudivisa va empatar a 0 contra el COE, el Betis Deportivo, l'estadi de Can Misses, nova treballada del conjunt pitius que no acaba de funcionar amb el nou tècnic Miguel Álvarez. L'UD, en 13 punts, es troba a un punt només de la zona de descens. Escoltam el tècnic del conjunt pitius, és Miguel Álvarez.
Claro que nos faltan cosas y nos falta todavía más ritmo de competición para poder presionar más veces y con más calidad. Y eso nos lo va a dar pues el trabajar un poquito más. Todo el mundo, que si hay errores que nos ayudemos, que el equipo coja consistencia. Yo os digo que en poco tiempo aquí vamos a ganar más que vamos a perder. Es lo mismo hacer una rueda de prensa en primera red que en segunda. Es lo mismo que escribáis cualquier historia que en segunda. Pues vosotros también tenéis que remar a nivel del club.
I a la segona federació femenina, el Balears va empatar a 0 contra el Saragossa, bon punt aconseguit per les mallorquines contra el líder del seu grup. I a la segona federació masculina, el Poblense és el nou líder del grup 3, després de guanyar per 1-2 al camp del Reus. D'altra banda, a l'estadi Balear, empat a 2 entre l'Atlètic Balears i el Girona B. També empat a 2 de l'Andratx al camp del València, Mestalla, i derrota per 2-1 de la Societat Esportiva Eivissa al camp del Sant Andreu. El Porreres va empatar a 0 al camp de l'Olot. El conjunt porrerenc va sumar un punt. Escoltam el tècnic del Porreres, Jaume Mut.
Partit igualat fins en el minut 75 o així, i després per jo clarament partit per l'Olot. Anàvem amb un punt, contents, ensumat, l'hem d'intentar fer bo diumenge i bé, però no estic satisfet amb el que hem fet en el final.
I en bàsquet, a la primera FEP, es va disputar el derbi a Son Moix entre el Palmer i l'Estia Menorca, amb victòria favorable al conjunt mallorquí per 83-80. Primera victòria del Palmer a la sisena jornada de la Lliga regular. Escoltam el segon entrenador del Palmer, és Pablo Rosado, i també el tècnic de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
La victòria de hoy ha sido del equipo de Marco Justo. Él nos ha traído aquí. Yo no tengo ninguna varita mágica, simplemente se ha visto reflejado el trabajo que lleva haciendo durante muchos meses con este equipo y me gustaría dedicársela porque sé que se va a alegrar por ello.
Volver a ese espíritu defensivo, ¿no? que hace que los partidos pues, no se decidan en un cara o cruz o no dependas del acierto para llevártelos, ¿no?
I també victòria del Figo i Palma per 65-71 a la pista del Guipúscoa i a la Lliga Challenge, nova victòria a la setanejà de l'Azul Marino contra el Bosonit per 50-97. I en voleibol, victòria del Connecta Balear Manacor a la pista del Melilla per 1-7-3. I també bones notícies de la Superliga Femenina, la Barca Menorca és líder després de guanyar per 0-3 a la pista del Heidelberg.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuit i mitja, repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. El ministre de Transports, Òscar Puente, visita el passeig marítim de Palma per conèixer les novetats del projecte que ha suposat la remodelació de la fesomia de l'entorn.
Això és quan el Partit Popular de Mallorca torna a exigir al govern d'Espanya que retorni de manera immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres.
A partir d'avui queda prohibit criar aus a l'aire lliure i les que estiguin en zones d'alt risc han de romandre en un recinte tancat.
És una mesura que afecta el territori d'arreu d'Espanya davant l'augment del risc de grip aviària.
I les Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. Per aconseguir aquesta fita, la capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 anys s'ha estancat.
Només ha crescut prop d'un punt i ara mateix les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. El sector relaciona aquesta caiguda de la producció de renovables a la manca de subvencions i als canvis normatius que generen, diuen, incertesa jurídica.
A les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa hi ha en aquests moments dues platges tancades per despreniments. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, sí, la de Cala Xarraca, on les darreres plogudes van causar despreniments, i també la d'Esbol Nou, que des de principis de l'estiu roman tancada i s'està redactant un pla de consolidació. El municipi de Sant Josep és el que té més costa de tota l'illa i el consistori ha demanat ajuda per estabilitzar els punts més perillosos.
Mentrestant, la polèmica sobre l'enllaç a doble nivell de l'encreuament de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca viurà avui un nou episodi. Els partits de l'oposició faran públic el seu rebuig a la intenció de l'equip de govern de finalitzar el projecte obviant les demandes de la UNESCO i el Ministeri de Cultura. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, tant Soe com Més per Menorca adverteixen que s'està posant en perill, diuen, el reconeixement de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial. I per aquest motiu demanen al Consell que recapaciti i que s'acatin les recomanacions d'aquest organisme. El partit ecosobiranista, de fet, ha avançat que reclamarà que es depurin responsabilitats polítiques per una gestió que consideren negligent, mentre que el PSOE apunta directament al president del Consell, Dolfo Vilafranca, de qui diu que si no recapacita l'hauran de fer fora del govern el 2027.
I a Mallorca, l'Ajuntament d'Andratx ha pujat un 30% de mitjana la taxa dels FEMs. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, ho fa amb un model que aplica una taxa diferent segons el valor cadastral de cada immoble i en funció de si és un habitatge o un local. La batllessa Estefania Gonzalvo defensa que tenint en compte que entra en vigor l'obligació estatal de repercutir el 100% dels costos de tractament de residus en els ciutadans és la manera més justa.
Són les 8:33 minuts. Avui a l'informatiu matí també parlam de la situació de la justícia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Perquè ja tenim a l'altra banda del telèfon a Alejandro González, mariscal de Gante, qui la setmana passada va prendre possessió del càrrec de jutge degà de Palma. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
El càrrec de magistrat del jutge degà és l'únic de la carrera judicial que es designa mitjançant votació entre els companys. Com explicaríeu a la població quines són les funcions pròpies d'aquesta responsabilitat i amb quines expectatives assumiu aquesta nova funció?
Pues se lo explicaría de forma que básicamente represento a mis queridos compañeros que han elegido que sea yo quien les represente ante toda la ciudadanía y además realizo labores de naturaleza fundamentalmente gubernativa y relacionadas pues con los medios y las circunstancias que rodean a los jueces de Palma para que ellos puedan dedicarse exclusivamente a lo que corresponde, ¿no? Pues, que es a la función jurisdiccional, a dictar sentencias y hacer ejecutarlas.
¿Y amb quines expectatives assumiu aquesta funció?
Con buenas expectativas, porque tenemos por delante mucho trabajo, muchas cosas que hacer, muchos retos. También con cierta cautela, porque tenemos, por desgracia, una falta de autonomía presupuestaria, no tenemos disponibilidad económica y entonces las soluciones han de ser habitualmente imaginativas más que de inversión económica y con mucho trabajo por delante.
¿Y por qué no disposa de esta capacidad económica?
Porque la justicia en España es una administración que no tiene quizás la importancia que debería para los presupuestos ni para los gobiernos y, bueno, el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria, lo hemos reclamado mucho, pero no lo hemos conseguido nunca y la realidad está en que ahora mismo estamos pendientes de que se haga una inversión en justicia que demuestre efectivamente la importancia que tiene. Però no l'hem vist, no l'hem vist nunca i no crec que la veiem pròximament.
En el cas de Palma, de quina inversió estaríem parlant per assolir, per tenir aquesta capacitat econòmica per aplicar els canvis o reformes que siguin necessàries?
En realidad no es mucha cantidad de dinero, la cuestión simplemente sería el doblar la inversión que se produce en Palma actualmente, como prácticamente en toda la justicia en España. Hay que tener en cuenta que Palma, del mismo modo que el resto de juzgados y tribunales de toda España, tiene un problema de falta de inversión generalizada que provoca que haya menos medios de los que corresponde para prestar los servicios y de ahí vienen esas agendas a tanto tiempo, porque falta gente y faltan medios para poder ejecutar todo. Pero luego, además de eso, tiene una peculiaridad que es derivada del lugar donde está y de la gran calidad de vida, pero también el precio de la misma. Y eso provoca también que falten medios por vía de los salarios, medios personales. Porque la realidad está en que la calidad de vida aquí es buena, pero es cara. Y eso provoca que mucha gente decida ir a otros destinos en vez de quedarse en estas islas.
És a dir, també hi ha jutges que decideixen no venir a les Balears per el seu elevat cost de vida.
Sí, efectivamente, claro. Lo hemos visto en todos los estratos de la función pública y la realidad está en que si uno cobra lo mismo en un sitio como Palma o en un sitio donde la vida es más barata, pues a veces le saldrá mejor irse a ese otro sitio.
Parlant d'aquesta manca d'inversió a la justícia, el 2026 entraran en vigor al Partit Judicial de Palma els canvis de la reforma aprovada recentment, que s'han d'implantar als tribunals d'instància, que substituiran els antics jutjats unipersonals. Està preparat el sistema per aquesta reforma?
Es una muy buena pregunta. No, pero estamos haciendo todo lo que podemos para que eso entre en funcionamiento y me consta además que tanto desde Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia como Letrada de Decanato, que son las dos personas con las que más relación he tenido yo en esta materia como Secretaría Coordinadora, están trabajando mucho para poder lograr la aplicación directa de toda esta materia, pero en realidad el problema que tiene es que esa falta de inversión de la que hablábamos antes dificulta mucho que esta entre en funcionamiento sin una merma de derechos de los ciudadanos al final. Va a haber un cierto deterioro
¿En qué sentido?
En el sentido de que se van a dilatar los plazos, inevitablemente se van a ampliar más los plazos a los ciudadanos. Evidentemente, todo lo urgente se va a seguir realizando porque esto funciona por el esfuerzo personal de quienes integran la justicia, pero todas las cuestiones que tengan que ver con juicios a futuro, trámites, se van a dilatar porque al final hoy se coordina personalmente. El sistema lo que prevé es que se coordine informáticamente y el sistema informático es de no muy buena calidad, digamos. Se cuelga, se paraliza y eso Si uno pretende coordinar a través del sistema informático y un sistema informático no funciona bien, la coordinación se va a deteriorar. Això és inevitable.
Mm-hmm. Tornant a la manca de jutges i a la renúncia de jutges a venir a Palma mm-hmm. pel seu cost de vida, aquesta manca de jutges entenc que continua sent el principal problema de la justícia. Quants de jutges fan falta a Palma ara mateix?
Pues prácticamente harían falta... Hay que tener en cuenta que actualmente los juzgados de Palma, no creo que haya ninguno que no esté teniendo una entrada de prácticamente el 200%. Es decir, que está entrando en cada juzgado el doble de lo que le correspondería. Evidentemente esto es un índice de este año. Cada año varía, porque además depende de muchas circunstancias. Se incrementa mucho la tasa de litigiosidad cuando, por ejemplo, hay una crisis económica en ciertos juzgados, como por ejemplo en la jurisdicción social. Pero lo cierto es que estamos viendo un incremento sostenido en muchas de las jurisdicciones. La primera instancia, por ejemplo, cada vez más en Palma, tiene un volumen mayor de trabajo y prácticamente haría falta duplicar los juzgados. Entonces, la inversión no es una inversión de jueces, es una inversión general en justicia. No es poner el doble de jueces y con eso se solucionan los problemas. Porque además los jueces hay que seleccionarlos bien, hay que prepararlos adecuadamente. Es decir, no es algo que no es un recurso al que se pueda acudir con facilidad. Es muy complicado tener una buena promoción de jueces y cuesta cada año conseguirlo. Entonces se trata más bien de una inversión generalizada y sostenida en el tiempo, a lo largo de muchos años, para conseguir estabilizar la justicia y prestar el servicio público que tenemos que prestar, que es de lo que se trata.
Idò, de la situació de la justícia hem volgut parlar avui a l'informatiu matí amb Alejandro González, mariscal de Gante, jutge de Gà de Palma. Moltes gràcies per haver atès la telefonada d'IB3 Ràdio i bon dia.
Moltes gràcies. Buenos días.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo, ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:42, la crisi dels cribratges s'estén a Madrid. 500 persones s'han vist afectades per una incidència a la comunicació dels resultats per carta del programa de cribratge de càncer de còlon i recte.
En un comunicat, però, la Conselleria de Sanitat de la comunitat ha negat errades en el diagnòstic, incideix en que els resultats correctes sempre han estat registrats a la història clínica dels pacients, expliquen que l'empresa encarregada d'enviar les cartes va notificar la incidència al febrer i que es va contactar amb tots els afectats per explicar-los aquesta situació. Mas Madrid, en tot cas, ja ha demanat la dimissió de la consellera Fátima Matute. És Eduardo Martiño.
Que Madrid, si no tenía nada que ocultar, no tendría problema en haber suministrado los datos, y que si está haciendo una ocultación de la información que el Ministerio le está requiriendo y que desde luego va a seguir requiriendo por las vías legales oportunas, porque esos datos son datos de los madrileños, del conjunto de los madrileños y no de la señora Ayuso, es porque efectivamente algo tiene que ocultar.
I parlant de la crisi dels cribratges, 56.000 persones han sortit als carrers d'Andalusia en defensa de la sanitat pública i per protestar contra la gestió del govern andalús.
Por una sanidad pública de calidad universal y gratuita.
Han advertit de la greu situació de la sanitat de la regió que atribueixen a un finançament insuficient i a l'opacitat del govern autonòmic.
Han criticat que el president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, apliqui el manual del Ventorro, que diuen consisteix en despreciar les víctimes, ocultar la veritat i dir mentides a la cara dels andalusos.
També a València s'han concentrat milers de persones davant les Corts.
La zona presó.
Han demanat, com heu sentit, que tanquin a la presó el president en funcions valencià, Carles Mazón, i també la dimissió del Consell. Tot això quan continuen pendents de les negociacions entre el PP i Vox per designar el seu substitut.
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, assegura que la seva formació negociarà, però ha dit amb discreció.
Que el circo mediático en torno a las conversaciones con el Partido Popular no se va a producir de la mano de Vox y, por tanto, decirles que a medida que vayamos avanzando en las conversaciones con el Partido Popular, a medida que el Partido Popular comunique quién es el candidato y, por tanto, podamos hablar con el designado y poner los intereses de los valencianos, las estrategias políticas que permitan avanzar en esa recuperación de Valencia, pues les iremos informando.
I a l'exterior, avui el Tribunal de París decidirà si allibera de la presó l'expresident francès Nicolas Sarkozy després de 20 dies tancat. Amb aquest apunt arribarem a les 8:45 minuts.
Tres Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament d'Andratx ha pujat un 30% de mitjana la taxa dels FEMs amb un model que aplica una taxa diferent segons el valor cadastral de cada immoble i en funció de si és un habitatge o un local. La Valesa defensa que, tenint en compte que entra en vigor l'obligació estatal de repercutir el 100% dels costos de tractament de residus en els ciutadans, és la manera més justa. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora troben retencions de l'autopista Tinca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació en Sèrie de Cintura. A Sèrie de Cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la carretera de Valldemossa. Finalment, destacar un poc de tràfic lent en el túnel de Gènova en sentit aeroport. Es troba per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Víquer Hernández, del control tècnic. Continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem en titulars. Andratx ha pujat un 30% de mitjana la taxa dels FEMs amb un model que aplica una taxa diferent segons el valor cadastral de cada immoble i en funció de si és un habitatge o un local. La batllessa del municipi, Estefania Gonzalvo, defensa que, tenint en compte que entra en vigor l'obligació estatal de repercutir el 100% dels costos de tractament de residus als ciutadans, és la manera més justa. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia. Confia la primera regidora Andritxola que amb el porta a porta reduiran costos i el 2027 es podrà abaixar la taxa.
Com ara començarem l'any que ve la implantació del porta a porta, això suposarà un estalvi en la crema de residus, és a dir, el que els ajuntaments paguem a Tirme, i també un increment d'ingressos, la recollida d'envasos, paper i de vidre, que amb aquest factor ja més reals, amb dades més objectives, la primera reducció a nivell d'estudi econòmic que nosaltres, que l'ajuntament tingui de cost del servei, la puguem aplicar de manera immediata.
A Llosa d'enguany han posat en marxa el sistema de bossa vermella que té un cost pel ciutadà per qui no fa triatge d'allò que tira el FEMS i no recicla.
En aquest cas, l'Ajuntament llosatí no s'ha vist gaire afectat per la normativa estatal, ja que tenien la taxa de FEMS molt ajustada al cost real del servei. Només han hagut d'aplicar un increment de prop del 6%. Javier González, tinent de Balda, explica que l'Ajuntament regala cada any un rodat d'aquestes 20 bosses vermelles. Si un habitatge necessita més, és quan n'ha de comprar.
15 euros per rodat. O sigui, surt a 0,75 la bossa. Això ho feim perquè és un sistema com és, que el que fa és que qui manco recicla més paga. Val? Perquè si tu recicles bé, en teoria, aquest 20 rodets t'han de comptar tots els anys.
Mentrestant, apoyant-se, la pujada de la taxa dels FEMs ha estat important, de 43 euros de mitjana. Això tenint en compte que també varia segons el valor del cadastre.
És per això que, amb l'objectiu que els residents no hagin de pagar tant, el consistori pollensí ofereix un descompte als habitatges que demostrin que reciclen mitjançant una petita inspecció. Joanaina Campomà, regidora de serveis de Pollença.
Habitatge tipus, en el 2025 se pagava uns 125 euros a l'any. A partir del 2026 se pagaria 168. Si t'adhereixes gràcies a aquesta inspecció tècnica de residus, que si venen a Can Nostre, puguin entrar a Can Nostre, me puguin veure si jo separ bé. Se pagarà 115 euros, 10 euros menys any de lo que paga una 2025.
La Federació d'Entitats Locals de les Illes tem que l'aplicació de la llei estatal que obliga els ajuntaments a cobrar als ciutadans el 100% del cost del servei de recollida i tractament de residus suposi manco esforç de les institucions a fi d'implementar millores com la del reciclatge per no haver de fer pagar més. Jaume Ferriol, president de la FELIP.
Això, pensant que serà un desincentiu, aquesta llei serà un desincentiu en el reciclatge, perquè tu conservaràs els camions que tens vells, la maquinària que tens vella, no faràs campanyes, tot per no pujar el rebut. I si puja el rebut, els ciutadans diran jo me fan reciclar, però he de pagar més. No me va bé.
Canviem de qüestió. El Partit Popular de Mallorca torna a exigir al govern d'Espanya que retorni de manera immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres.
Madrid va retirar aquest dobbes a les Balears quan governaven els partits d'esquerres. El president del PP a Mallorca, Llorenç Galmés, lamenta que el ministre de Transports no s'hagi volgut reunir dos anys després d'haver-ho sol·licitat per carta.
Una petició en el marc de la visita avui del ministre de Transports, Òscar Puente, a Palma, recorrerà al nou passeig marítim acompanyat de la presidenta del govern, Marga Proens, i diverses autoritats per conèixer les novetats del projecte que suposarà la remodelació de la fesonomia de l'entorn.
La visita també inclou un recorregut per les millores del port. Des del ministeri han ressaltat que aquest indret ha canviat la seva estructura per introduir espais per als vianants i incorporar alternatives de mobilitat sostenible, segons un comunicat. Les obres del passeig marítim de Palma arrencaren el novembre de 2022 amb l'objectiu de fer d'aquesta zona un espai més accessible, més sostenible, millor i millor connectat amb la ciutat.
I a tot això, és parada d'inauguració avui a Son Carrió, en el municipi de Sant Llorenç, al Museu del Ferrocarril obre portes després de més de 15 anys d'espera del projecte.
Un espai expositiu amb vagons antics, objectes d'època que usaven els passatgers i tota la història del patrimoni ferroviari de Mallorca, tan important durant dècades pel desenvolupament de l'illa. La presidenta del govern balear, Marga Proens, assistirà en aquest acte inaugural, juntament amb el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, també el balde de Solla, Jaume Soler, i el president del Consell de Mallorca, Jaume Galmés, entre d'altres autoritats i també convidats.
8:51 minuts, la Policia Nacional cerca els clients d'un home que va estafar una trentena de veïnats de poblacions del nord de Mallorca no especificades en l'envernissat de persianes i portes. Va demanar-los que paguessin una part per endavant i després va demanar-los més doblers, no en sabrem res més.
Idò, aquest home va ser detingut el mes passat i els agents estimen que el volum estafat rondaria, atenció, els 40.000 euros. Es van rebre una vintena de denúncies i no es descarta que hi hagi més víctimes. Les portes i persianes les té la policia, que cerca tornar-les als seus propietaris.
Més notícies. Fa 4 anys i mig que Porreres, com tants altres municipis de l'illa, pateixen descobert de places de funcionari.
En general, les que més vacants sumen són les de secretari, les d'interventor i les de tresorer. Així que Mora és la batlessa de Porreres.
Ara han tornat a suplicar a tots els ajuntaments que coneixem, que tenim confiança, si mos podrien deixar un secretari, i ara tenim per acumulació el secretari de Felanitx, en el qual pues, li he de fer un agraïment immens.
La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears reclama que les illes puguin convocar les places de funcionaris de l'Estat que treballen als ajuntaments. El Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers no hi està d'acord, tot i reconèixer que manca personal als ajuntaments amb l'anomenada habilitació nacional.
En clau política, l'anunci d'integració del PIS o Mallorca en un sol partit serà imminent, segons han dit un dels promotors d'aquesta darrera formació, Joan Lladó, que anticipa igualment la passa enrere dels polítics veterans a favor de les cares joves.
Ja no està decidit quin nom tindrà, però hi ha una voluntat molt gran per les dues parts i és imminent que això s'anunciï. Les converses van bé i segurament en una setmana o dues setmanes ja podrem dir que això és una realitat.
33 elaboradors balears han participat en la fira del producte local de Marratxí, ubicada a l'esplanada des de l'església de Sant Marçal. Les degustacions de vins, formatges, sobrassades i olis, a més de fruites i hortalisses de quilòmetre zero, han fet les delícies dels assistents.
També hi havia productes artesans, activitats per al més menuts, organitzades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. La cita vol fomentar el consum responsable i de proximitat, també posar en valor el primer sector de les illes, ho ha dit el conseller Joan Simonat.
Hi ha una mostra general de productes del poble, que també hem pogut anar veient, però jo voldria destacar també aquesta importància que tenen l'espai que m'haurà cedit l'Ajuntament de Marratxí per posar una trentena de productes locals de totes les Illes Balears, dels nostres pagesos i els nostres ramaders, que tenen aquest espai diferenciat per poder posar en valor aquest producte, perquè els habitants, la gent de Marratxí, avui ho pugui conèixer de primera mà, tastarò i naturalment també compraró.
Això ha estat a Marratxí, també Muro, fet fira aquest diumenge, concretament ha estat la carabassa i el famós concurs per tirar-ne la més famosa com un dels al·licients principals.
I enguany, a més, l'exemplar guanyador ha estat una carabassa, atenció, de 49 quilòmetres de diàmetre. El seu propietari és Pep Ferriol. Escoltam, el públic ha visitat aquesta fira.
Quasi tots els fills tenen el mateix. Però està molt bé, té molts ensenyants, molts coneguts. Vols qualque cosa que te llames l'atenció, la compres o no la compres, però m'agrada anar a fires.
Hi ha bastant ambient, hi ha per, bueno, des de lo tradicional fins a lo més modern.
A mi m'encanta, por eso cada año venimos. Venimos desde Santa Ponsa, pero yo siempre vengo aquí, que me gusta mucho.
Dinant la família avui, i després d'acabes de venir a Boleros.
Arribem a les 8:55 minuts, continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuit i 55 minuts, avui és dilluns, comença la setmana després del Fridays Project, després de la Fira B, després també dels Premis Enderroc, però encara queden bones propostes que vos explicam a la nostra agenda.
I tant que sí. Començam, a més, directament partint de dimecres. Ja sabeu que el Shamrock, el Grammy, sempre teniu música des d'avui, demà també, però anem ja el dimecres, perquè el que vos explicam és una proposta que ha triomfat durant tot l'estiu i que ja sonen de fons, són els Brindis. Es tiren a les totes la temporada perquè és que no volen que acabi l'estiu. Seran a Inca, un concert a la plaça de Santa Maria la Major, que saben que són festes, comencen a les 5 del capvespre i és de franc l'actuació. Pop a l'estil dels anys 60, molt ben fet, fins i tot cercant el so amb els instruments d'aquella època, i és que han de recordar que és el dimecres bo i aquesta és una de les seves actuacions principals. I anem ja cap a cada setmana, una proposta per divendres.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscura y hoy sembrada de bombillas.
I sí, perquè ha costat fer-lo venir enguany. Ell és Jairo Zavala, i això que va començar la seva carrera precisament a Mallorca, al Bluesville. Però, en tot cas, aquest projecte d'ara es diu De Pedro, música mig camí entre Espanya i Amèrica Llatina. No fa res de nou, però tot el que fa és agradable i sempre, o sovint, parla d'allò humà, d'allò permanent i d'allò que és important. I, a més, també fa algunes versions que posen la pell de gallina, com la popular Llorona, mexicana, o aquest Fiesta, de Joan Manuel Serrat. Serà això, al Trull Teatre, divendres, com dèiem, a les 9 de la nit. Apurar. I dissabte teniu música experimental al casal a Palma, al casal de Can Balaguer, serà en Zulu Zulu, també el Geomètric al Sardain, K12 i Ensemble Tech, música electrònica mixta i videoprojeccions des de les 10 del matí amb Zulu Zulu, que és el pla més familiar, fins al jazz, podrien dir paranormal, del Geomètric al Sardain. I encara dissabte... Perquè dissabte hi ha el Raïm Wine Fest i el Pla Fort són ells, la granja, però també hi haurà Cacao, Avalanche, Peptronic, Aina Los Anys i Bon Ball tenim. Serà el Parc de la Mà, a la zona de Sa Portella, a les 12 del migdia. És la 13a edició d'aquest festival itinerant que de tant en tant ofereix vi de la terra, però també música i festa. Hi participen 50 cellers, La Granja, que sentint de fons toca a les 7 i mitja, Aina Los Anys una hora més tard, toquen els Avalanche a les 10 i mitja, que segur que mouen moltíssima gent, i encara una coseta més, Saïm, Take It Easy, Kindergarten, Escroto, Guadanya i Los Últimos, tots plegats a un festival a Cap de Pere, al Parc de Sagravera de Cala Ratjada, renou-les totes a partir de les 5 de l'hora baixa i fins que duri la cosa. El Trull du per nom, Sagraviseria Crafter Punk Rock Fest. Què més poden demanar?
Que ets l'amor de la meva vida, si fes veure que em crec la meva mentida. Que...
Idò, Toni, podem demanar un darrer concert d'Oques Grasses que ha anunciat que el 10 d'octubre de 2026 s'oferirà el seu darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, posant fi així a 14 anys de trajectòria i 6 discos publicats. Atenció per als seus fans, perquè les entrades es posaran a la banda dimecres 12 de novembre, és a dir, aquest dimecres a les 3 del migdia. El grup ha expressat el seu agraïment al públic i també ha explicat que Per Amor va començar i Per Amor s'acaba. Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest dilluns, 10 de novembre. Les Illes Balears s'allunyen de l'objectiu climàtic de 2030 d'assolir que el 35% de l'energia generada provengui de fonts netes. La capacitat de producció s'hauria de duplicar en els pròxims 4 anys i la realitat és que en els darrers 3 només s'ha estancat i només ha crescut prop d'un punt.
Ara mateix, les renovables tan sols representen el 18% de tota l'energia generada a les illes. El sector relaciona la caiguda de la producció de renovables a la disminució de subvencions en comparació a anys anteriors i als canvis normatius. Marta Pons és la gerent del clúster de transició ecològica de les Illes Balears.
S'ha instaurat dins la nostra consciència